Meteotemps.
Bona tarda, això és Meteotemps i avui tenim una institució científica d'aquest país. És el president de la RACAP, la Reial Acadèmia de les Ciències i les Arts de Barcelona, amb una mica més de 250 anys d'història. Com a mínim, l'acadèmia, evidentment, el Ramon Pasqual, bona tarda.
Ja en tinc menys.
Això bona mateix, això sí, eh? Això bona queda claríssim.
Bona tarda.
El Ramon Pasqual, catedràtic emèrit de la Universitat Autònoma de Barcelona i ex-rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, assessor de la directora i ex-president de la Comissió Executiva del Sincrotró ALBA. Tota una carta de presentació d'una vida dedicada a la ciència i, en aquest cas, acadèmica.
És el resultat de l'edat.
És el resultat de l'edat.
Això no falla.
Bé, però hi ha gent, doncs, que evidentment no arriba... Bé, que es perd pel camí o que amb aquesta vocació de comunicar la ciència, de fer pedagogia, de l'ensenyament, de fer-la arribar, de fer de corretja transmissora, això jo crec que l'honora, no?
Bé, són... Són sort de la vida, sí, reconec que...
Sí que és veritat, eh? La sort de la vida, encara que sou una persona del món de la ciència 100%, la sort és fonamental en aquesta vida. Estem d'acord.
Segurament, si el doctor Laporte no hagués cessat de rector l'any 80 de pressa per anar a les primeres eleccions democràtiques, jo no estaria aquí.
Clar. És veritat. I en el meu cas, si l'Antoni Castejón no hagués mort d'un infart l'estiu del 88, potser jo no estaria a Televisió de Catalunya.
Sí, sí.
Sí, sí.
Es van concatenant els esdeveniments i... I passa el que passa.
I passa el que passa. Però no hem vingut a parlar de la sort a la vida, no hem vingut a parlar de la història, en aquest cas de la Universitat Autònoma, sinó que hem vingut a parlar del que és l'Observatori Fabra, que forma part, amb molts menys anys d'història que la Reial Acadèmia de les Ciències, però que forma part d'aquesta institució. L'Observatori Fabra, amb una mica més de 100 anys d'història, la Reial Acadèmia de les Ciències i les Arts de Barcelona, una mica més de 250 anys. L'Observatori Fabra ara mateix, un referent en la meteorologia catalana, no?
Sí, ho ha sigut sempre, fins i tot l'acadèmia, abans de l'Observatori Fabra, ja es dedicava a observacions meteorològiques i astronòmiques, i aquesta tradició dels acadèmics anteriors... Fixi't que l'edifici de l'acadèmia acaba amb dues cúpules astronòmiques. Quan es va tenir que fer l'Observatori Fabra era per traslladar les activitats en un lloc més elevat i més adient per fer observacions. I des d'allà, des de l'any 1904, està allà.
Sí. Astronomia, sismologia, meteorologia són els tres puntals de l'Observatori. Pel que fa a astronomia, un dels quatre telescopis més antics del món.
Reconec que jo no tinc constància d'això, ho he sentit, aquest dia s'ha dit
sí,
molt.
Sí.
Jo no he tingut temps material de comprovar-ho, sospito que sí. En tot cas, és un telescopi... Deu ser dels pocs que tenen aquella edat i que encara està actiu i que encara subministra dades científicament interessants sobre cossos del sistema solar.
En les darreres setmanes també una petita polèmica, jo crec que petita, que és que per una mena d'error o casualitat, o no ho sé ben bé, l'Observatori Fabra no ha estat inclòs en la llista d'observatoris centenaris de l'Organització Meteorològica Mundial. Sembla que perquè l'Agència Estatal de Meteorologia no té constància de les dades, o ben bé hi ha com una mena de fil trencat entremig. Curiós, no?
Sí, evidentment, quan jo vaig saber que hi havia aquest aquesta primera prova d'Observatori Centenaris,
sí.
I atès que l'Observatori Fabra va ser declarat com lloc històric per la Ciutat Europea de Física, que va ser el primer lloc d'Espanya que es va declarar a motiu del nostre, dels nostres 50 anys de l'Acadèmia, em va sorprendre que nosaltres no estiguéssim amb els observatoris Clar. Centenaris. Sembla ser que nosaltres som centenaris i tenim una base de dades sense cap interrupció des de llavors.
Impecable.
Impecable. I aleshores em vaig quedar sorprès. Em vaig adreçar en el la persona d'Espanya que fa d'interlocutor, que és l'Agència Espanyola de Meteorologia, com era que nosaltres no estàvem allà, i sembla ser que hi va haver, com ha dit vostè molt bé, un cert malentès. Nosaltres, no sé per què, no ho hem aclarit, l'Agència Espanyola de Meteorologia no tenien totes les dades que nosaltres sí que tenim. No sé per què no les tenen.
Hi ha algun forat.
Evidentment les tenien que haver buscat.
Clar.
Crec que davant d'aquesta situació, quan a tot diuen anem a fer un catàleg d'observatoris centenaris, proposen uns quants de cada país, no? Espanya tenia que haver buscat dels seus observatoris més antics perquè no tenien totes les dades.
Uh-huh.
El fet és que llavors ràpidament se'ls van subministrar les dades. I jo vaig escriure, em va contestar dient que això era una primera entrega, que després en vindríem més, que completéssim les dades. Hem completat les dades, els hem enviat. Ara sembla ser que hi ha una petita diferència entre si les dades en cada període, les dades s'agafen per períodes de 24 hores o de 7 hores del dematí
a 7
hores del dia següent. I això sembla que el format que els vam subministrar no s'adequa a com ho té registrat l'Agència Espanyola de Meteorologia. En tot cas, aquesta cosa que ha sortit ara últimament, de que no coincidim les dades que els vam enviar amb els períodes que es consideren estàndards internacionalment, en tot cas s'arreglarà i jo espero que en el pròxim catàleg sortim, perquè nosaltres som, jo insisteixo, per exemple, nosaltres som l'origen del Servei Meteorològic de Catalunya,
sí.
L'Agència Espanyola de Meteorologia de Catalunya té dades tan llargues com nosaltres o més, però ha canviat de lloc, per tant
sí.
no són homologables.
Sí, han estat adreçant, han estat al carrer Roure,
per
han
tant,
estat a la Vila Olímpica.
Nosaltres des del 1904 tenim dades de cada dia des del mateix lloc. Evidentment la ciutat de Barcelona segurament ha augmentat la seva temperatura per efectes humans, però tenim una continuïtat molt important.
Sí, no hi deu haver molts observatoris al món que sempre hagin estat al mateix lloc.
Sí, home, els observatoris físicament sí, perquè...
No, però em refereixo...
Sí, que les dades segurament s'han canviat de lloc.
Sí, sí, sí.
Jo no sóc especialista en aquestes coses, però tinc entès que sí, que no som referent en això.
Sí, no, això està claríssim.
A part que tenim un edifici molt maco, i com he dit abans, som el primer lloc històric des d'un punt de vista científic del
i amb aquesta, perdona'm Ramon, amb aquesta combinació jo diria màgica que ara les nits d'estiu és sensacional, que són aquests sopars a la fresca, aquests sopars amb les estrelles que es fan, jo ja hi he assistit potser 3 cops ben bé, i és sensacional aquest balcó, aquesta petita xerrada científica que sovint acompanya aquests sopars, després
sovint,
l'observació...
No,
sí.
Nosaltres excusem els sopars per la xerrada.
Sí. Sí. Bé, jo diria que bona teca, bona xerrada i bona observació meteorològica.
I bona visita a l'edifici.
I bona visita a l'edifici. És una combinació perfecta i bé, que en definitiva ara aquests dies d'estiu segur que és molt interessant.
A més, ara al voltant d'aquests dies del solstici d'estiu és quan és millor, perquè quan arribes allà a les 8:30 encara és de dia.
Clar.
I vas veient com s'enfosqueix la ciutat i això és una cosa que no... és fantàstic,
Vull dir, sí. La Reial Acadèmia de les Ciències i les Arts de Barcelona. Hem parlat una mica del Fabra, d'aquesta petita polèmica, etc. Anem a aquesta Reial Acadèmia de Ciències i Arts Arts de Barcelona. Més de 250 anys d'història. Un referent científic de totes les èpoques. És a dir, el país pot haver canviat de forma, de població, de moltes coses. Ha passat per molts esdeveniments i durant aquests dos segles i mig sempre ha estat allà a la Rambla.
Sí, pràcticament sempre a la Rambla i en la mateixa parcel·la de terreny. No en el mateix edifici, perquè l'edifici d'ara és de l'any 1890.
D'acord.
Però on es va ubicar al cap de pocs anys de constituir-se, on es va ubicar la seu de l'acadèmia, ja era aquella parcel·la que l'any 1883, em sembla, es va decidir ampliar l'edifici, es va fer aquest magnífic edifici d'en Domènec Estapà, que és el que tenim avui allà a les Rambles, i que és un referent, com vostè ha dit, i que es va constituir en un moment en què aquí a Barcelona la universitat no hi era, perquè no, i pràcticament no hi havia cap institució científica. En aquell moment va ser molt important.
Per tant, en definitiva, va ser una miqueta el substitut de la universitat, entre cometes. No ben
bueno,
bé,
sí,
però...
Potser segurament va tenir més importància històrica la Junta de Comerç, però molts dels cursos de la Junta de Comerç els feien acadèmics, els feien a l'acadèmia, o sigui que eren les dues institucions que...
De referència.
De referència, fins que també amb intervenció d'acadèmics la Universitat de Barcelona va tornar de Cervera a Barcelona altra vegada. I llavors, clar, les coses han evolucionat molt. Avui dia, nosaltres, els nostres acadèmics, normalment no fan la recerca a l'acadèmia perquè la fan amb altres bandes, no?
Clar.
Però va ser un referent en aquell moment, sí.
Perfecte. Doncs un repàs a la Reial Acadèmia de Ciències i les Arts de Barcelona, que és el paraigua de l'Observatori Fabra, on hi trobem tres puntals, que són doncs l'observació astronòmica, la sísmica i també la meteorològica. Ramon Pascual, president de la RACAP, aquesta Reial Acadèmia de Ciències i les Arts de Barcelona, catedràtic emèrit de l'Autònoma de Barcelona i ex-rector també de l'Autònoma.
I si em deixa acabar dient-li que hi torni a sopar, perquè ara veurà una novetat.
Sí? Quina?
Al voltant de la cúpula s'ha refet la façana.
Ah, sí?
I al voltant de la cúpula hi ha una sanefa que hem recuperat, que havia sigut, i havia desaparegut, i s'han recuperat una ceràmica que dona tota la volta a la cúpula, francament maca.
Ho he vist als Telenotícies.
Sí,
ho hauré d'anar a veure al natural.
Està bé.
Gràcies per la recomanació. Un plaer, Ramon.
Moltes gràcies.
Adéu-siau. Bona tarda.
Bona tarda.
El concurs.
Doncs som-hi. L'Observatori Fabra comença les seves mesures. El segle XIX o el segle XX? Premi. Un pack per un adult i un infant al Parc Lúdic de Portainé amb validesa fins al 31 d'agost. Gentilesa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. De la setmana passada ja tenim guanyador. És de Badalona. Amb aquesta pregunta, un avió disposa d'un radar per veure les zones de pluja, de tempesta, de forma molt semblant a com ho veiem en l'espai del temps? Resposta, sí. Premi, pack familiar, pack d'un adult, en aquest cas per un adult i un infant, pel Parc Lúdic de Portainé, amb validesa fins al 31 d'agost i gentilesa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Guanyador, el Xavier Clusella, com dèiem, de Badalona.